El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No, 18 minuts, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, cugat.cat, en companyia, de moment, de l'Ester Castanyer en aquesta tertúlia del Gall del Monestir. Molt bon dia.
Molt bon dia, Juan.
Parlàvem ara fora d'antena de com havia anat tot el tema del termini final, del tram final d'aquest procés per escollir president. I a més l'Ester treballa a Barcelona, a Barcelona FM, a Barcelona Televisió, BTV, i va viure de primera mà una mica com va anar tot plegat. Ja tenim a l'estudi, dèiem, teníem a l'Ester, acaben d'arribar el Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I avui el Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
Arrosseguem una mica la ressaca d'aquest cap de setmana.
Del tot.
Alguns més contents que d'altres, ahir vam comprovar, ho vam copsar a la tertúlia. Li comentava a l'Ester que, com a periodista, va viure de primera mà aquest ple d'investidura diumenge, però... Li deia, comentava fora d'antena, sospitàveu, en el cas del vostre mitjà, que passaria alguna cosa aquest cap de setmana? Perquè molts comentaven que els hi ha agafat una mica per sorpresa.
La veritat és que va ser tot plegat una mica una bogeria, jo et deia. Jo ho vaig dir dijous o divendres, vaig dir, ja veuràs, dissabte, a més jo treballo els dissabtes, dissabte passarà, és l'últim dia perquè arribin a un acord, dissabte pillarem. I em deien, ah, impossible, tal. Però bueno, no ho deia per res en especial realment, sinó perquè, mira, vaig pensar, va, a l'últim moment un acord sempre fa gràcia. Aleshores, clar, dijous, la reunió amb les entitats, ens diuen que no hi ha acord, divendres ens diuen que no hi ha acord, el president de l'ANC per això manté aquell fil d'esperança, i aleshores tot va arrencar una mica a primera hora del matí de dissabte. Resulta que el senyor Josep Rull tenia una entrevista a Catalunya Ràdio, el suplement, a les 9 del matí, i la va anul·lar el mateix matí. A partir d'aquí hi va anar a Muriel Casals com a representant, però a partir d'aquí va començar a bullir l'olla, que és que s'estaven mantenint reunions, i de fet la mateixa Muriel Casals d'alguna manera ho va venir a confirmar, perquè va dir... El senyor Rull i la senyora Rovira són els que han estat a la mesa de negociació tota l'estona i per això avui no podien venir, he vingut jo. Ella mateixa es mostrava força pessimista que hi hagués un acord. Venia a dir, home, hi ha un fil d'esperança, però és molt, molt, molt petit. Però el fet de saber que d'alguna manera hi estaven havent converses va fer que tots els periodistes ens anéssim alertant. Clar, jo, per exemple, venia escoltant la ràdio quan anava a treballar, venia escoltant Catalunya Ràdio cap a la meva feina i em vaig posar en alerta, doncs, com molts dels companys. I a partir d'aquí, què vam fer? Doncs anar buscant els periodistes que sabem que tenen contactes més directes, que sabíem que podien estar al cas, i anar mirant el seu Twitter, el que deien. I a partir de mig matí... La cosa es va anar animant, deia, sembla que podria haver-hi acord, s'apunta a un possible acord sense mas a la presidència, primer en tot especulacions, però que dius quan hi són, per part de segons qui, alguna cosa hi ha, no teníem molt clar si això es tancaria o no, i a partir de migdia ja semblava que era una cosa molt evident. Evidentment, fins que no vam veure que hi havia compareixença del president, doncs no ho teníem clar, però sí que, i això va donar un cert marge per poder reforçar equips, redaccions, etc. Jo, per exemple, el diumenge no treballava i finalment doncs, vaig anar a cobrir aquest debat d'investidura. Vam tenir temps de pactar-ho tot plegat. Sí que ens va agafar per sorpresa, però amb aquest marge d'hores de veure que alguna cosa estava passant.
Ara parlarem del debat d'investidura, però abans volia saber una mica també l'opinió dels altres tertulians. Esperàveu aquest final divendres, per exemple?
A veure... Una mica per les notícies que anàvem tenint de gent més menys implicada en tota la política actual, doncs sempre que jo anava preguntant, la resposta era una mica... Bueno, vés a saber, no? Punts suspensius. Bueno, ja t'ho diré. Per tant, com en cap cas vaig rebre la resposta de no, nois, això anem a eleccions, dilluns el president surt i firma... Bueno, home, evidentment al final no me l'esperava, òbviament el candidat Puigdemont no me l'esperava, per tant, tot això van ser sorpreses i sí que, a més, doncs, ho vaig viure a Barcelona, casualment, un dia com molt, molt polític, en reunió de Politburó, en un restaurant mític a Barcelona, per la política catalana, que és la Camarga.
Boníssim. O sigui que,
escolta,
amb els micròfons i amb tot i tot.
Què vas dinar, per cert?
Què vam dinar? Vam fer un menú una mica Camachil, diguéssim, en homenatge doncs, a tot el show mediàtic que
però
va suposar.
Però hi eren també Alicia Sánchez Camacho, Victoria Álvarez...
A la meva taula no.
Pensava que ja formaven part.
Nosaltres, com no tenim res amagant, no vam demanar un reservat, per tant, no ho sé, dins d'aquelles sales qui podia haver-hi, però res, res. I va ser prou divertit la situació i el show que en aquell moment es va muntar. Però el fet és aquest, que sobretot el anar preguntant, anar investigant una mica coneguts, saludats, doncs ningú donava res per tancat i, bueno, fins i tot es parlava, no?, de que el diumenge s'havia habilitat al Parlament perquè es pogués fer un ple, doncs, bueno, doncs segurament és que aquí aniran fins al final, no?, fins a l'últim minut.
El fil d'esperança que deia Jordi Sánchez era un fil d'esperança molt petit, deies, bueno, el president de l'ANC pot estar esperançat, però també volia dir, no m'han tancat les portes del tot. Serà bé, a veure què passa.
Sí,
Jordi.
Jo la sorpresa va ser majúscula. És que jo tenia molt assumit ja a partir del dijous, després de l'entrevista amb el president Mas, jo ja ho tenia assumit, que anàvem a eleccions. Era claríssim. Després, el desig, a través del Jordi Sánchez, el desig era de que arribessin a l'acord, però que no, que jo no ho esperava. Va ser una sorpresa total. Fins al punt de que jo em vaig enterar, fixeu-vos, em vaig enterar de que hi havia alguna possibilitat el dissabte, en el moment de la roda de la premsa, perquè vaig estar desconnectat del tot, estàvem de cap de setmana i bueno, ja ho tenia assumit. Doncs,
jo he de dir que el dissabte estava allà treballant i els anava dient als meus companys, m'estic posant molt nerviosa, perquè, clar, però no nerviosa en sentit negatiu, que al final també deies, bueno, va, tanquem això d'alguna manera perquè portem aquí, sí. Però era també de què està passant, què es confirmarà, i va haver un moment que va ser, no, sembla que hi hauria un acord sense Mas, noms que es posen sobre la taula.
Els noms que sortien.
Neus Munté de nou, Muriel Casals.
Sí.
I va ser, ostres, que jo, vull dir, encantada amb Muriel Casals, la trobo una persona intel·ligent, maca, que sap estar, ho té tot, però tampoc no me la veia molt de presidenta de la Generalitat, però també pensava, doncs mira, tindria gràcia Muriel Casals, presidenta de la Generalitat, Carme Forcadell, presidenta del Parlament, escolta, aquestes dues dones s'han deixat aquí la pell, doncs, però clar, tot plegat sobtava una mica, els comentaris a la xarxa eren boníssims, de cop va aparèixer Carles Puigdemont, la gent encara més al·lucinada, i a mi em va fer com gràcia perquè, casualment, jo vaig cobrir la nit electoral i, de fet, la campanya en què Carles Puigdemont va guanyar les eleccions i es va convertir alcalde de Girona, desbancant el PSC per molts anys a Girona. Vaig treballar 3 mesos a Girona, va ser per eleccions, i doncs vaig viure aquella nit i el ple d'investidura. I d'alguna manera vaig pensar, mira, quina gràcia, i ara aniré quan sigui president de la Generalitat. No tenia més, era una anècdota, però mira, em va fer com carinyo, saps allò que dius? Ai, mira...
Sí. Bé, jo crec que va ser un candidat en el moment que ja va sonar el nom, no?, d'allò de Carles Puigdemont entre Palau, no?, aquests tuits que ja corrien.
Aquells cotxes i aquells missatges d'ha arribat un cotxe amb vidres fosc, no se sap si era Carles Puigdemont, però era un home. Era tot molt surrealista, era molt divertit.
Ja va començar també a córrer lo del pentinat, etcètera. No, crec que va ser un moment on realment ja veies que la cosa era possible, no?, el moment que es posa el nom de Carles Puigdemont damunt de la taula. Primer doncs perquè ell, home de Convergència, alcalde dels importants, i a més ara ja parlo més a nivell personal del que em transmet a mi aquest candidat, sobretot la seva trajectòria, que no és una persona que hagi estat exclusivament i tota la vida en política, i després alcalde de Girona, una ciutat que admiro, i per acabar alcalde.
O sigui, i president de l'Associació de Municipis per la Independència.
Sí, ja parlem del procés encara més, no? Però vull dir, una persona que ve de trinxeres, que sap el pa que s'hi dona en els ajuntaments d'aquest país, i per tant l'administració que està a peu de carrer i lidiant els problemes doncs, del dia a dia, que a més els darrers anys doncs, tots sabem quins han sigut i que els ajuntaments els han patit especialment, per tant la sensibilitat que pot aportar una persona que ha deixat ja de ser alcalde per passar a ser president de la Generalitat de Catalunya, crec que donaran a aquest govern doncs, una pàtina doncs, social i de proximitat que crec que feia falta.
I periodista, perdoneu, deixeu-m'ho dir.
Sí, titulars hi hauran.
Periodista i vinculat d'alguna manera amb un exdirector d'aquesta casa, amb Xavier Fornells, van engegar molts projectes
entre
junts.
Entre Catalònia, el que era l'ACN...
Sí. Exacte. Sí. Doncs, bé, no sé, esperem els periodistes també que... Que això, d'alguna manera, també...
Que hi haurà rodes de premsa. Hi haurà rodes de premsa i hi haurà plasmes.
Ja sabem que després dels polítics els més criticats són els periodistes. A veure si aconseguim aquí una certa entesa.
Però no des de la classe política.
No, però també... Què vols dir? Les crítiques. No, les crítiques hi són des de totes bandes, però esperem una certa sensibilitat per un president que sap quina és la feina i que no tot a vegades són conxorxes mundials, sinó que tots fem una feina,
a veure.
Tothom es pot equivocar i tothom té dret a informar i a intentar informar-se.
Sí, però tu es compres cap a casa.
Home, clar.
L'acord de Junts pel Sí i de la CUP, veieu un futur govern estable? Creieu que el compromís de tirar endavant doncs, aquell full de ruta, aquests 18 mesos per assolir doncs, la independència, serà viable? Hi haurà problemàtiques? Sou dels optimistes, dels pessimistes? Com ho veieu, això?
Jo particularment crec que les coses, en aquest sentit, poden haver-hi diferències puntuals, i n'hi ha d'haver-hi, n'estic convençut. Però també confio en la responsabilitat. Si han sigut capaços d'arribar a l'acord in extremis, a l'últim moment, amb totes les consciències posades a sobre la taula, jo crec que... Jo sóc dels que confio. Uh-huh. Això no vol dir que quan hi hagin les coses gruixudes, doncs hi hagi patiments i hi hagi... Però, bueno, ningú... Fa temps que ho diem, que ningú ens va dir que seria fàcil.
La CUP advertia que era un suport reversible, en el sentit de sí. Donaran suport a tot allò que tingui a veure amb el procés independentista, però no deixaran passar temes com retallades
això,
o...
Això em dona confiança. Uh-huh. Això em dona confiança de que realment el que importa del pacte és arribar a la promesa que es va fer el 27-S, que és de fer el procés cap a la independència. Això em dona la confiança de que això anirà bé, i l'altra banda serà una política normalitzada d'un Parlament, d'un país normal. És a dir, discutir les coses, els fets socials que són els més, més que fan més mal en aquest moment, estar atents a tot el que sigui, tot el benestar de la població. Totes aquestes coses jo crec que seran més discutides. Però amb el que respecta al projecte, jo crec que a mi em dona confiança de que la cosa tirarà endavant.
A veure, la CUP ens ha demostrat que no cedeix als seus compromisos electorals, i clarament ho hem vist doncs, amb el cap de Mas doncs, que ha hagut de caure, no? Uh-huh. Entenc doncs, que l'acord que inclou aquest pla de xoc social, que inclou doncs, la construcció o acabar la construcció d'estructures d'estat i la desconnexió amb l'estat espanyol, doncs s'anirà complint. La CUP així segur que ho exigirà. Jo crec que Junts pel Sí, els diputats i diputades, doncs em sembla que tots tenen una trajectòria independentista prou creïble com perquè això sigui així. Per tant, no em fa parir. Sí que crec que caldrà doncs, molta cintura per totes dues bandes en el moment que l'estat comenci a reaccionar, que no sabem com reaccionarà. Una de les reaccions és tancar l'aixeta, ho sabem, ens han amenaçat més d'una vegada. Per tant, estem d'acord que aquest acord, millor dit, doncs, està contra les retallades i per un pla de xoc social, però què passarà el dia que els diners no arribin? O sigui, quines seran les reaccions o quines seran les mesures que haurem de prendre des d'aquí? I en aquest punt és on caldrà doncs, molta cintura, molta entesa i sobretot molta transparència entre els dos grups de Junts pel Sí i la CUP per prendre les decisions doncs, el més conjuntament possible. I aquest és el punt no, que a mi em fa patir, no dubtar, però sí patir una mica de com es pot anar desenvolupant el procés. Si es compleix aquest pacte, la CUP ha demostrat que compleix els seus compromisos, per tant, tirant endavant. No? El que em preocupa és això, les reaccions de l'Estat i quina resposta donem a les reaccions de l'Estat.
A veure, fàcil no serà, és evident, però jo crec que totes dues parts han demostrat, doncs, evidentment, unes postures clares ja està bé, perquè si no, d'alguna manera, també seria un frau als seus electors, però que realment, quan cal, i aquí pot criticar que haguem trigat tant temps, bé, tampoc era fàcil, però que quan cal, tots dos cedeixen. Ens ha dit per la banda de Mas, però la CUP també ha entonat un mea culpa que en alguns moments, si volem, alguns dirigents han matisat més o menys, però si ens llegim l'acord, reconeixen que s'han equivocat en algunes parts de les negociacions, que han collat massa, que no sé què. És a dir, que també hi fan dimitir dos membres del seu grup. A mi em van sorprendre en aquest sentit, per exemple, també les dimissions, però bé, suposo que cadascú pren les decisions que més li interessen. En tot cas, fàcil no serà, però si hem arribat fins aquí, confio que les negociacions per anar tirant endavant també tiraran endavant, per molt que siguin difícils. Deies, haurem de veure què ens va arribant de Madrid. A mi, de moment, em fa molta gràcia una cosa. Les crítiques a aquest acord que ens deien és un acord per aconseguir el que no s'ha aconseguit a les urnes, només basat en el projecte de la independència. Perdoneu-me, què s'està plantejant pel govern de Madrid?
Exactament el mateix.
És que a mi, a vegades, això tot plegat em resulta surrealista.
És
perquè penso,
els
partits que van dir això al Parlament diumenge, a l'hora dels debats d'investidura, al Congrés dels Diputats, què diran? Perquè, clar, haurien d'anar en contra de qualsevol tipus d'acord que es plantegi.
Només cal veure, o sigui, a veure, què va dir Arrimadas la nit electoral i què va dir Rivera la nit electoral. Arrimadas va demanar ja la dimissió de Mas i una nova convocatòria d'eleccions, ja, o sigui, la nit electoral del 27S, Albert Rivera, en una situació molt similar, va dir, bueno, va sortir com un palanganero nat, a demanar, sisplau, gairebé amb llàgrimes als ulls, que el PSOE reaccionés i facilités la presidència de Mariano Rajoy, perquè calia una estabilitat, calia tirar endavant la unitat d'Espanya, etc. O sigui,
Xavier García Albiol ho va demanar als diputats del PSC l'altre dia
en el ple d'investidura. O sigui, una incoherència absoluta que no, bueno, només demostra quin perfil té Ciutadans, que de canvi poc, i no, a més ja amb les autonòmiques de Madrid i Andalusia ja ho vam veure, doncs, que allà on va poder intervenir una mica aixecar la catifa, no? Presumptament bruta, i fer net i renovació, doncs va optar pels dos partits que estan enquistats en aquelles administracions des de fa molts anys i que presumptament tenen molta brutícia sota la catifa, no? Per tant, Ciutadans per mi té nula credibilitat i a més aquesta incoherència, doncs, d'estar defensant en un lloc una cosa i a Madrid absolutament la contrària és lamentable. També cal dir, les paraules del president Mas no van ser les més afortunades per explicar com havia anat el procés. Això cal
van donar molt joc, diu.
Cal reconèixer, No eren les millors paraules. Ara bé, és exactament el que està intentant fer el Partit Popular i Ciutadans a l'estat espanyol per poder governar. Per tant,
i en tot cas,
no sé,
és el que s'ha fet moltes
que
vegades amb molts acords.
La política parlamentària
legítim.
És això. El problema que els espanyols no estan acostumats a la política parlamentària. No en saben. Primer perquè és un país, doncs, de trajectòria democràtica dubtosa, i després doncs perquè hem anat intercalant majories absolutes d'un cantó i de l'altre, i per tant els pactes havien de ser, en els casos que no havien majories absolutes, amb partits des del punt de vista espanyol minoritaris, com podien ser aquells pactes amb Convergència i Unió, amb el Partit Nacionalista Basc, amb Coalició Canària, doncs per acabar de sumar els escons. Però grans coalicions no les han hagut de fer, per tant no en saben. Llavors la política parlamentària no l'entenen, no els hi entra dins de...
No la volen entendre. En aquest cas de
no
la sessió...
És un interès pur i dur.
De la sessió, per exemple, amb el tema dels dos diputats de la CUP per poder investir el president, casos a Madrid de fa molts anys, el Partit Socialista cedia dos diputats a Izquierda Unida perquè no passessin al grup mixt, vull dir que l'aritmètica i el joc de parlamentari sí que el coneixen, el que segurament de vegades i és normal també dins del joc polític, doncs no vulguin sentir segons quines opcions.
També van dir molt que l'acord al que s'ha arribat és vergonyós o denigrant per la CUP. Jo, perdoneu, però tampoc, bé, no estic dins les estructures de la CUP, per tant el seu sentit tampoc el conec, de fet no estic dins les estructures de cap partit, però el pla de xoc i el document i l'acord de ruptura, o com ni diguem, aprovats d'una banda per Junts pel Sí, el que van posar sobre la taula per l'acord i el que es va aprovar el 9-N, hi havia moltes sessions per part de Junts pel Sí i sobretot de Convergència. Des d'Esquerra Republicana hi haurien coses que s'acostarien, doncs, força més a la CUP, però Convergència també ha hagut de fer un gir en alguns dels seus plantejaments i en alguns dels seus trets que sempre els hi hem conegut. Per tant, la CUP ja ha anat guanyant tot aquest temps, perquè per arribar a aquest acord sessions se n'han fet per les dues bandes. Finalment han aconseguit que no fos la figura de Mas i ells han hagut de cedir dos diputats. I d'acord, hi haurà dos diputats que formaran part de l'estructura de Junts pel Sí pel que fa a les negociacions. No es canvien de partit i es comprometen a votar junts en tot aquest tema, però és que si no tampoc no tindria massa sentit.
gestos no, però, de... Digues.
No, vull dir que més la política, per mi és això. O sigui, amb la força que tu tens, aconseguir el màxim del teu programa. Òbviament, amb 10 diputats no pots aplicar el 100% del teu programa.
Evident.
Per tant, home, tota la crítica a la CUP ve sobretot per la part de Catalunya Sí que es Pot i d'Iniciativa. Em sembla lamentable les crítiques que està rebent la CUP de part d'aquesta formació.
El Rabell va ser molt dur,
Ben bé que és aquella formació política amb la que comparteixes un espai electoral i per tant has d'anar a destruir. Això és el que està fent Iniciativa i Catalunya Sí que es Pot. Realment ho trobo lamentable. A més, doncs, d'un partit que, sembla que la seva religió inclogui no pactaràs en ta vida amb Convergència. I, per tant, no ho sé per què són així, per què pensen això, quan Iniciativa en alguns ajuntaments, doncs quan ha calgut el suport de Convergència per tenir l'alcaldia, no els hi ha fet fàstic, diguéssim.
Exacte.
I després, torno a dir, la política té sentit si és per canviar coses, no? Si és per donar més drets i més serveis als teus ciutadans. Per tant, arribar a acords amb qui sigui, doncs per poder aportar part del teu programa, escolta, benvingut sigui, eh? O sigui, fer política des de la trinxera per arribar allò de quan pitjor millor, em sembla, d'una poca valentia i bastant lamentable.
A més, és que ara tenen potser el millor pacte sense haver fet cap esforç a ells. És a dir, si realment és un partit d'esquerres, ara ho tenen perfecte, eh? El pla de xoc, la part social...
Vull dir, els punts en comú que podien tenir amb la CUP.
Exactament.
I si ens mirem al futur
no
nou govern,
sentit.
No hi ha cap de les persones que la CUP no compartia o no volia. I, de fet, vam sentir, explicant l'acord, doncs com des de la CUP deien, hem escombrat Mas, hem escombrat Rigau, hem escombrat Felip Puig.
Sí.
No hi són cap d'aquestes persones. Només queden de l'anterior executiu, quedarien en Santi Vila... i Meritxell Borràs, si no m'equivoco, ara no sé si m'està... Neus Munté. Però vaja, que Déu-n'hi-do la renovació. Evidentment, també amb Esquerra s'havia d'arribar a un acord de fer un 50-50, un mig-mig, però grans figures... Sí, però també és cert que Jordi Jané...
Formada,
sí, però bueno, en tot cas, que els pesos pesants de fa uns anys de Convergència han desaparegut.
Us volia comentar, perdoneu, precisament sobre els gestos de Madrid que el Toni deia que seria segurament una part interessant a valorar. Teníem el Mariano Rajoy. Em sembla que abans de la votació al Parlament diumenge sí. Ja va sortir dient que no deixarien passar ni una. Teníem també un altre gest...
I a implorar l'acord amb el PSOE.
Sí, implorar l'acord amb el PSOE. I també, per exemple, per part de la Corona, en aquest cas Felip VI, amb això, que jo no sé si és anecdòtic o no, del fet d'evitar la fotografia un dia molt dur, entenc, pel germà de la infanta, de no rebre, en aquest cas, la presidenta del Parlament i signar, en aquest cas, la renúncia d'Artur Mas i la vestidura de Carles Puigdemont per correu. Això per alguns ha estat com molt significatiu, més gestos, tot el que hem sentit també doncs, en el debat d'investidura i el que vindrà ara també a Madrid perquè ja sigui via mitjans de comunicació dels mateixos partits, aquí ja es posa tota l'artilleria sobre la taula per aquests 18 mesos que no se sap com acabaran però que preocupen i molt segurament des de Madrid.
Per correu i sense fer l'esment de gràcies per la feina feta. Per mi això és molt més significatiu,
Sí, exactament. Aquí
és la primera vegada.
És el arredonir el despreci cap a Catalunya i el trencament cap a Catalunya. El fet de no agrair els treballs o els esforços fets pel que se'n va és que ja és el remate. Ara, de totes maneres, jo crec que és el primer gran error que han comès. D'aquesta nova etapa és el primer gran error. És a dir, tots som conscients de que acabarem davant d'una taula amb els mitjancers que en siguin, però aquesta vegada s'han tancat la possibilitat de tenir un mitjancer, com podia ser la figura del rei que podia estar allà, no? Jo això ho trobo el primer gran error. però vaja, no donem més pistes, tu, i ja, sí, sí, ja s'ho faran.
El fet que fos per correu es pot entendre com un despreci, però ho podien haver argumentat, si volien, doncs això, pel tema del judici, del cas. Exacte. No, si volen, el príncep, el rei Felip VI, sí, perdoneu, em costa això encara, sí, no tenia ahir cap acte oficial a l'agenda, però el fet de no incloure aquest agraïment és una, perdoneu, per mi una falta d'elegància innecessària, perquè el fet de ja no fer-ho en persona, ja si vols ho pots justificar o li pots donar el sentit que vulguis de no l'he volgut rebre, però no posar això, és que ni que sigui doncs per cortesia institucional, aquí jo és on veig realment una intenció clarament marcada i que em fa molta pena.
Bueno, vagi per endavant el meu republicanisme.
No, a banda d'això, com a nivell personal o de cortesia, simplement.
El jubilaria aviat i, home, bueno, va, ja li deixarem una pensió no contributiva perquè pugui viure, pobra criatura.
Home,
a veure.
Perdoneu, és que també l'estan intentant jubilar, suposo que això tampoc...
Dit això, jo crec que, com coincideix amb el Jordi, és un greu error, com molts errors ha comès l'Estat, les institucions de l'Estat espanyol cap a Catalunya, no? O sigui, no estaríem aquí si aquell famós pacte fiscal, és que us en recordeu, no fa tants anys, eh?
Sí, 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 no?
El pacte fiscal, després el dret a decidir... Hem arribat aquí perquè han sigut portassos, entre cometes, evidentment, a totes les propostes que es rebien des de Catalunya. I ja no aquest darrer pacte fiscal, és que fins i tot abans del tripartit els acords doncs, que Mas com a conseller d'Economia havia aconseguit, després com a conseller en cap, tot quedava doncs, en paper mullat, perquè al final t'ho venien com el gran acord, alguns ja ens ho miràvem amb recel, però és que després no es complia l'acord exactament amb l'Estatut i totes les addicionals que hi hagi, no? Per tant, hem arribat aquí gràcies doncs, a com ha actuat l'Estat espanyol, a les declaracions, a les no rebudes, i aquesta és una més. Jo, quan van coronar a Felip VI, tot i que òbviament no sent la meva devoció i que ja m'agrada que actuï d'aquesta manera perquè ens omple de raons, esperava que en algun discurs, ja no diré el de coronació, però posés una mica sobre la taula, no, la unitat de l'Estat, però vista des de la necessitat de la reacció cap al desig dels catalans doncs, d'esdevenir o de reconèixer nació, etc. O sigui, no sé, que intentaria doncs construir algun pont, fer una tocada de crostó al govern central, en plan, hòstia, tios, reaccioneu, allò.
Exacte.
I no, absolutament res, tot el contrari, tot el contrari. Per tant, nois, bon vent, barca nova, sobre la monarquia, sigui l'espanyola o sigui d'on sigui, les hauríem d'abolir. Jo crec que en les pel·lis Disney queden molt bé, però diguéssim que ja està, ja ho hauríem d'haver superat, això.
Som una casa de gel.
I per tant, no sé, és una més per omplir-nos de raons, i si no ens vol rebre, doncs que no ens rebi, no passa absolutament res.
No passa res.
Clar, també deien avui Carles Capdevila, per exemple, comentava en un article a l'Ara... Entre altres coses, Felip VI era príncep de Girona, no sé exactament com queda això, però, dius, ostres, un alcalde sí, de Girona i tal, s'assuma encara, però en tot cas jo traient una mica ja el dramatisme.
Montblanc, em sembla que és senyor
sí,
de Balaguer, no sé què,
però,
de Montblanc.
Però clar, dius, tens un alcalde de Girona i li fas sí, aquest lleig en una ciutat que t'ha fet a tu un reconeixement. Sí. En tot cas, ja deixant al marge doncs, aquestes coses així, per dir-ho d'alguna manera més dramàtiques, a mi m'agradaria comentar, i es va agrair també, clar, el debat d'investidura es va allargar unes quantes hores, i tenim sort que havia de ser en primera volta i abans de les 12 de la nit, tot i que algun periodista em comentava que l'important era l'hora que començava i que es podien allargar fins a la matinada, però em sembla que ningú estava pel tema. Si no haguéssim pogut tenir molts més torns de rèplica, però quan no, ja estàvem tots força cansats...
I crec que ningú es volia arriscar.
No.
Sí, millor com menys parlem, deixem les coses a lloc.
Que no hi hagués segona rèplica del president va ser significatiu.
Però en les rèpliques, el president Puigdemont, la veritat és que va tenir alguns punts divertits que jo crec que no tots els diputats van compartir, però que en tot cas els periodistes vam agrair una mica per distendir, ja estàvem cansats, les sales de premsa estaven doncs, a patar, que hi havia gent que estava dreta, que anàvem treballant com podíem, i va haver moments en què ell mateix va fer broma amb les similituds amb el pentinat d'Anna Gabriel, la resposta inicial quan va contestar a Lluís Rebell, doncs també va tenir forces punts d'humor que almenys van denotar un caràcter proper i distendit. Evidentment era el discurs d'investidura i ja anirem veient com va això, però després d'intervencions molt dures doncs va portar un punt una mica de relaxació que ens feia falta tots plegats i que la veritat nosaltres vam disfrutar una mica, perquè i després les votacions també van tenir els seus punts, algun no expressat amb molta contundència. Sí, sí. Que mira, almenys vam poder riure una mica i desengreixar tot plegat.
El que dèiem, no? El perfil d'en Carles Puigdemont, el fet de ser alcalde fins ahir, em sembla. No sé, crec que li dona unes taules de cara a la negociació i de l'entesa amb les persones important, no? En el debat, a la rèplica sobretot, jo crec que, o sigui, el discurs, entenc que en menys de 48 hores li van dir que era president de la Generalitat, per tant, entenc perfectament el discurs que va fer. Les rèpliques el vaig trobar brillant, en el sentit que estava molt suelto, o sigui, molt sí, relaxat en el faristol, molt proper fins i tot amb els que li havien dit de tot. Va contestar molt bé a qui havia de contestar. I, per exemple, en el cas de Lluís Rebell o d'Iseta, d'alguna manera va dir claríssimament, de dir, bueno, vostès volen fer un pla de xoc social, aquí som, eh?
Sí,
aquí estem, nosaltres el
voltarista. Que no volen venir
a la independència, bueno, no vinguin, però volen no, o sigui, contribuir a que la gent d'aquest país visqui millor, sí o no? I és una mica el que criticàvem abans d'Iniciativa, o sigui, en la votació del document del 9 de novembre, Iniciativa hagués pogut abstenir-se en més d'un punt i hagués pogut votar a favor en més d'un punt. I, evidentment, es van quedar en el no, amb la mateixa actitud i posicionament polític que fa el PP i Ciutadans, òbviament per altres raons, ideologia política. No vull fer aquella demagogia de posar-ho tot al mateix port, no. Però sí, aquesta actitud, aquesta visió de la política del no perquè no i del quan pitjor millor, em sembla que l'haurien d'abandonar ja i començar realment, si volen, construir una societat millor i fer un procés constituent, que hi siguin. Que després no són independents, bueno, no, independentistes, perdó, no passa res.
Ahir mateix, aquí aflora, o sigui, el problema d'Iniciativa o de... No me'n recordo ara com es va...
Catalunya sí que es pot.
El Catalunya sí que es pot.
Aquestes eleccions ens ho van complicar una mica. Entre sí, Junts pel Sí, Catalunya sí que es pot, sortir...
El Rebell ens va recordar el logotip, durant el...
Sí, perquè no es confongués. Sí. De totes maneres, jo el que volia dir és que la pròpia... O sigui, es contradiuen de tal manera que inclús ahir mateix deien que no eren anti-independentistes. És que ahir mateix encara ho diuen. Constantment s'estan contradient. I suposo que estan atrapats pel fet de la discussió del 48 contra el 52. I aquest atrapament l'haurien de solucionar. És a dir, si ells es posicionen que no són anti, vol dir, no necessàriament vol dir que són pro, però que no es poden comptar amb els no.
Això sí, ho han demanat, jo crec que de no incloure's en cap bloc. Això sí que ho han dit per activa i per passiva.
A Catalunya sí que es pot, viuen diferents sensibilitats i l'única que coincideixen és en fer un referèndum. En aquest sentit, doncs, no se'ls pot comptabilitzar ben bé en cap de les postures.
Però pren postura
a favor d'un referèndum.
I digueu que no vols estar comptat d'aquesta manera.
Estan patada endavant, o sigui, de dir, bueno, ara aquesta opció que s'obre doncs amb Podemos a l'estat espanyol, de que acceptarien... Clar, però bueno, els resultats són els que són.
Exacte. Llavors,
quan critiquen a Junts pel Sí i a, doncs de voler tirar pel dret, quan s'hauria de demanar un referèndum, escolta, és que ja s'ha demanat. De la mateixa manera, el García Albiol, jo de veritat em vaig posar nerviós...
L'acord el finançament.
En algun moment, a l'acord de finançament. Arrimadas també ho va dir. O sigui, estem d'acord. O sigui, el Partit Popular i Ciutadans ja està d'acord en que el finançament de Catalunya és injust. Hem arribat en aquest punt, per tant...
No fa un any mig o més que s'havia d'haver renovat.
Sí, sí. L'únic que ara sí, ara diuen que es pot, ja s'ha superat la crisi.
Clar, ja està.
Que és una cosa que em va agradar també del Puigdemont. En cap moment va dir hem superat la crisi, tot el contrari.
Exacte.
Va anomenar que ens en començaven a sortir i que, bueno, tota la feina a fer. I a més em va agradar també l'esment que va fer dels plens municipals de Girona, que diu jo començava els plens municipals de Girona llegint les xifres d'atur de la meva població, perquè cap dels 25 regidors i regidores s'oblidés de per què estàvem allà asseguts. Per tant, celebro molt aquest perfil.
Precisament en la tribuna al Parlament, Carles Puigdemont va puntualitzar que el seu serà un lideratge temporal perquè el moment és irrepetible, la legislatura que ha de caminar el procés constituent de la República Catalana, uns 18 mesos definits en el discurs d'investidura, seria un període excepcional. El que ja coneixem més o menys seria com seria el govern, el futur govern de Catalunya, amb Carles Puigdemont de president, Oriol Junqueras de vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Neus Munté, conseller de Presidència i Portaveu, i Raül Romeva, d'Afers Exteriors. Altres noms: Jordi Baiget, Empresa i Coneixement, Dolors Bassa, Treball, Afers Socials i Famílies, Meritxell Serret, Agricultura, Josep Rull, Territori, Toni Comín, Salut, per determinar Ensenyament, Santi Vila, Cultura, Jordi Gen, Interior, Meritxell Borràs, Governació, Carles Mundó, Justícia. Són noms que deia, l'Esther ho comentava abans, que no es repetien certs noms, que això sí que havia despuntat del pacte, no? Que hi havia precisament tres noms concrets que havien de sortir sí o sí de la llista.
En aquesta llista, si ens hi fixem, hi ha una barreja perquè hi ha càrrecs d'alguna manera, per exemple, Baiget és una persona de total confiança del govern de Mas. Repeteixen a Santi Vila, uh-huh, Meritxell Borràs, Jordi Gené, Carles Mundó havia format part dels executius del tripartit, no era conseller, però havia tingut càrrecs destacats.
Al cabinet d'Entrecerres,
sí, també va ser director de mitjans de comunicació, cultura, etc. Per tant, aquí trobem una mica si ens posem aquí a buscar, tothom té un passat, alguns càrrecs sí que, algunes persones potser sí que ens arriben de nou, però és una barreja entre Convergència i Esquerra, uh-huh, a la qual jo crec que la CUP en molts casos, bueno, també pot donar...
I els perfils tipus Toni Comín, sí, també importants.
Un Raül Romeva.
Sí,
també.
A banda de que Sant Cugatenc, i encara li donem més, que és el que ens toca aquí, no?
Sí. Jo, a més de tots aquests noms, jo hi veig la renovació generacional.
També.
És a dir, realment ara sí s'ha fet la renovació generacional. És, pràcticament han desaparegut tots els polítics de la transició. És que estem aquí.
Sí, i els models d'americana també canvien.
També. No, i de corbata...
Ara comencen més les americanes amb colzeres. És una conya, però tornen.
Però sí. És significatiu, aquest model... de conseller convergent, diguéssim, eh?
Sí. Home, és força diferent. A mi, si em deixes fer un apunt, Juan, a mi m'agradaria un moment centrar-me en la gent. Dissabte al matí va haver una concentració a plaça Sant Jaume on eren escassament 100 persones, comparat amb el miler que van haver dijous, que demanaven aquell acord. Clar, aquesta gent estaven molt desanimats. L'ambient era molt de decepció, de no s'ha arribat... Al cap d'unes hores, clar, vam veure que allà hi havia acord. Jo crec que algunes d'aquelles persones es van quedar a plaça Sant Jaume...
Van trobar el cava.
Hola! Ho hem aconseguit. Però a poc, plaça Sant Jaume, abans que sortís el president Mas, abans que es fes oficial, la plaça Sant Jaume es va anar omplint a mesura que corrien els rumors. Durant el Parlament, el discurs del president Mas, a plaça Sant Jaume estava ple de gent escoltant la ràdio, gent emocionada escoltant la ràdio, sent conscient que vivia un moment històric, i va haver el gest del president Mas de sortir caminant per la plaça de Sant Jaume. Sí. I després el diumenge al Parlament, quan deien, clar, aquest acord que no representa la gent, al parc de la Ciutadella, estava davant del Parlament, estava ple de gent. Jo vaig marxar d'allà, que eren passades les 10, el ple s'havia acabat ja feia 20 minuts, allò estava ple de gent esperant a que sortissin els diputats, esperant a que sortís el president sortint i el nou president aplaudint, cantant, cridant independència, però molt ple de gent que estaven allà i que estaven encantats d'estar vivint aquell moment històric. Era diumenge, per la gent segurament era més fàcil anar-hi, però hi va haver de nou una mobilització ciutadana espontània. Bé, hi havia també les pantalles que havia posat l'Assemblea i Òmnium, que van seguir el ple des d'allà, 600 persones, però és que quan jo vaig sortir jo crec que allà hi havia més gent que s'havia anat aplegant i que estaven compartint tot allò i posar una mica la pell de gallina a les 10 de la nit veure tanta gent allà.
Doncs ens queda un poquet temps. Jo només us volia comentar el tema d'Artur Mas. Què dirà la història en el futur d'Artur Mas? Encara tindrà alguna... Encara jugarà en el futur, més se sap, que torni a primera línia. Ell ha demanat, ell ha fet aquest pas al costat, però sí que està a disposició del que mani el govern al Parlament.
Sembla que serà molt figura d'internacionalització.
Sí.
Bé, apunta Raül Romeva, l'ha defensat com un actiu molt important en aquest sentit. Sí.
I és la pota del govern, és la pota que jo veig o dissenyo com el que realment portarà la veu cantant amb tot el procés, és a dir, la internacionalització del tema, el que buscarà recursos legals o legalistes o digueu-li com vulgueu, el que presentarà el problema davant de les institucions internacionals. Vull dir, veig la pota del procés molt important i molt ben concentrada. N'estic convençut de que en Romeva hi haurà bona sintonia en aquest sentit. Esperem a veure què.
Bueno, a veure, entre que ell va dir que no marxava, diguéssim, que...
Sí.
I que el Puigdemont diu que, bueno, és, diguéssim, és una presidència, no va dir circumstancial, però, diguéssim, quasi breu en el temps, per el moment excepcional que vivim, etc. No, jo crec que no amaga la possibilitat de retorn, no?, en el moment que el procés estigui enllestit, no? Va dir una cosa important, que és la feina a fer dins del partit, crec que en tenen molta, i està bé que algú la faci, per tant, doncs, jo crec que aquí també tindran molta feina i pot ser un actiu important. A nivell d'internacionalització, home, tampoc pot fer ombra a Raül Romeva.
No.
Crec que Romeva també té un prestigi important dels seus anys d'eurodiputat, i molt important a Europa. Però bé, si els dos ben coordinats poden funcionar doncs, com a ambaixadors, no?, per dir-ho d'alguna manera, de tot el procés que estem vivint, i anar a buscar complicitats, crec que, a més a més, són dos perfils que es poden complementar molt bé, hi hauran líders mundials que estimaran molt a Raül Romeva i altres que s'estimaran molt al Mas, i al revés seria impossible. Per tant, juguem totes les cartes que tinguem, tothom és vàlid, i a partir d'aquí a fer la màxima feina possible.
Jo també jo estic d'acord, El president ha fet una part de la seva carrera política, però jo no descarto de que tornarem a veure-la en política actiu.
Esther, 10 segons.
Volia fer un apunt molt ràpid en un tema totalment diferent. Doncs un record per la família Grau. Avui s'acomiada Tomàs Grau Garriga, que va morir, ha fet una tasca al servei de la ciutat. Doncs una abraçada a la família Grau i lamentar una mica aquesta pèrdua.
Sí, de fet, ara aquí al monestir a les 10 es farà la missa funeral. Un record, a més, col·laborador també d'aquesta casa i pare del fundador també d'aquesta casa. Un record també per la família. Esther Castanyer, Jordi Molgó i Toni Ramon, gràcies per haver vingut a aquesta tertúlia. Tenim molts temes. En aquest curs ens quedaran molts temes encara. Nosaltres tornem demà a un quart de 10. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El gall del monestir.